A Catalunya Ràdio, Mans, amb Quim Rullant.
Bon dia i bona hora, benvinguts al Mans, aquest dissabte, dia 3 de desembre, un Mans molt ple ja de Nadal. Sigueu benvinguts de tota l'arrel a la Ràdio Nacional, tota la cultura popular a Catalunya Ràdio, un Mans on comencem universals, perquè els Reis, les festes de l'os i els tocs de campana, des d'aquesta setmana, són patrimoni mundial de la humanitat.
Són declaracions que posen en valor i posen de manifest l'immens patrimoni immaterial que tenim en aquest país, patrimoni immaterial, patrimoni etnològic, un patrimoni riquíssim.
D'altra banda, entrarem també plenament en territori nadalenc, com us dèiem, perquè, com diu la dita, per Sant Nicolau s'obre la porta amb clau, i Sant Nicolau és aquesta setmana. Per començar, dimarts, Montserrat celebra la festa del bisbató.
Aquesta festa consisteix en que és un dia de festa per tota l'escolania i celebren Sant Nicolau, que és el patró dels infants i el patró de l'escolania. I és una festa que ocupa tot el dia i que ja la preparen uns quants dies abans.
Avui obre les portes Espinaves una nova edició de la Fira de l'Avet, la fira més coneguda d'arreu del país.
Aquest any, en vez de dos ponts, és un aqueducte. I el medieval de Vic, que se sol fer també per aquestes dades, ens enganxarà la segona tongada, el 8 a l'11. Vull dir que aquest any la fira, doncs, pensem que serà més repartida, més no tot de cop. Amb els 9 dies ben repartit.
O demà diumenges començant a veure tions pels boscos de Catalunya, a Argençola concretament, ja es fa dies que se n'hi veuen alguns.
Sí, sí, la qüestió és que va sortir simplement com una iniciativa des d'una llar, d'aquí mateix de Clariana, d'una persona que va dir, per què no tornem a recuperar allò d'anar a buscar el tio al bosc, però en aquest cas més en plan col·lectiu, no només una família, sinó que s'apuntin unes quantes. I sembla ser que la cosa va funcionar molt bé.
Des d'ara i durant els propers minuts aquí a Catalunya Ràdio, molta cultura popular, molta arrel i respirant ja Nadal, ni que sigui de massa prop, aquí, al Mans, a la Ràdio Nacional.
Ets Mans, ets festa, ets a Catalunya Ràdio.
Comencem.
Dissabte a les 6 del matí, Mans, amb Quim Rullant.
I la primera que sonarà aquest matí a dissabte és una novetat de Pep Jimeno Botifarra, un avançament que s'ha estrenat aquesta setmana i que donarà nom al disc. Porta per nom Javé l'aire, i aquest és el single, aquest és l'avançament, amb la cantant Noelia Llorenç.
Ja ve l'aire, ja ve l'aire, ja ve l'aire del migdia. Ja ha vingut un pardalet a portar-nos l'alegria. Senyor amo, senyor amo, això no n'hi ha raó, que han tocat les 12:30 i encastem en el moltó. Així estan les triaures, fortes com els diamants, i les encaixonaures per les fines encaixant. Allà està el tapaor, passa el dia repicant, i l'embala, or que embala, i el carret el carretant.
A veure, va, xiquetes, que se'ls acaba, va, que volarem a casa.
S'emporten les taronges, ja les duen al vagó, ja se'n va l'amo a València a forrar-se el jaquetó. Ja ve l'amo, ja ve l'amo, ja ve l'amo dels diners, porta paper, porta plata i calderilla també. We'll be right back.
porta paper, porta plata i calderilla també. Ja ve l'amo, ja ve l'amo, ja ve l'amo dels diners, perquè les hores són nostres, si en vol més que en pague més. Perquè les hores són nostres, si en vol més que en pague més.
Aire! Pues si no estem de baes, de baes, no ho faré pegar cabotades. I si les pega, mal pegades.
Fins a les 7 del matí, Mans, amb Quim Rotllant, a Catalunya Ràdio.
Comencem, per tant, internacionalment contents. Els tocs manuals de campana, l'ofici de reier i les festes de l'os a Andorra i la Catalunya Nord han estat declarats patrimoni cultural immaterial per part de la UNESCO aquesta mateixa setmana. Així ho ha declarat el Comitè Intergovernamental per la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial que s'està celebrant a Rabat, al Marroc, des del passat dia 28 de novembre i fins avui mateix dia 3. De fet, aquesta convenció promou la protecció d'elements com les tradicions i expressions orals, les arts de l'espectacle, les pràctiques socials, rituals i les celebracions festives, així com els coneixements i les pràctiques relacionades amb la natura i l'univers i les tècniques artesanals tradicionals. Elements transmesos, per tant, de generació en generació que aporten a les comunitats i als grups que els practiquen un sentiment d'identitat i de continuïtat considerat essencial per al respecte a la diversitat cultural i a la creativitat humana. Explicat tot això, dir-vos que els Països Catalans ja tenim reconeguts, per exemple, la Patum, els castells, les festes de la salut del Gemesí, les falles de València, el cant de la Sibil·la a Mallorca, el misteri d'Elx, els focs al Pirineu o la pedra seca, només per citar-ne alguna de les referències dintre el patrimoni immaterial de la humanitat. Ara s'hi afegeixen, doncs, les festes de l'os, tant d'Andorra com de la Catalunya Nord, els reiers, amb molt arrelament al nostre país, o els tocs de campana manuals. La directora general de Cultura Popular, la Adelaida Moya, ens ha valorat així aquesta inclusió a la llista del patrimoni festiu immaterial.
Doncs estem molt feliços per aquesta notícia. Dues declaracions de patrimoni immaterial de la humanitat en dos dies, el toc manual de campanes i els reiers. Són declaracions que posen en valor i posen de manifest l'immens patrimoni immaterial que tenim en aquest país, patrimoni immaterial, patrimoni etnològic, un patrimoni riquíssim el que tenim a Catalunya, i posen en valor també una altra cosa molt important, que és la feina que es fa a nivell de territori, a nivell de comarques i de municipis, des de persones a nivell individual, a centres d'estudis i associacions, per mantenir aquest patrimoni immaterial, per donar-lo a conèixer i per posar-lo en valor. Per tant, és un motiu per felicitar també totes aquestes persones que durant molts i molts anys han anat posant el seu gra de sorra perquè finalment aquestes dues declaracions que avui estem celebrant hagin sigut possibles.
Cal recordar que la llista de patrimoni immaterial de la humanitat hi estan treballant també col·lectius com la Jota, la Sardana, les Catifes Florals o la Rumba, només per citar-ne alguns. De moment, aquest 2022 ja fa 14 anys de la Patum de Berga, ja en fa 12 dels castells i només 7 de les falles dels Pirineus.
Deixa't de manies. Mans, amb Quim Rotllant.
Bé, seguim al Mans i ara us parlem de l'Escolania de Montserrat i de Sant Nicolau el proper dia 6 de desembre. L'Escolania celebra una antiga tradició nadalenca d'arrel medieval. Escull i consagra un bisbató entre els escolans de primer curs. Tot plegat es fa després d'una campanya electoral i d'unes eleccions que es van celebrar per Santa Cecília. Per tant, Sant Nicolau, patró de l'Escolania, els escolans procedeixen a la investidura d'aquest bisbató. La cerimònia solemne, el pare abat atorga a l'escolà escollit la representació de la màxima autoritat i li imposa les insignes. Durant tot el dia, aquest bisbató fa de bisbe. Vesteix una mitra, un pectoral, porta un anell, porta un bàcul i presideix totes les celebracions que realitzen amb els familiars dels escolans. Les bromes i l'alegria, evidentment, juntament amb el trencament de la rutina quotidiana de l'interior del monestir, fa que sigui una de les festes més populars entre l'escolania. Des de Ràdio Montserrat, el company Òscar Verdagí ens ha fet arribar les declaracions del germà Lluís Maria Miralbés, el procurador de la festa del bisbató, des de fa 25 anys.
Aquesta festa consisteix en que és un dia de festa per tota l'escolania i celebren Sant Nicolau, que és el patró dels infants i el patró de l'escolania. i és una festa que ocupa tot el dia i que ja la preparen uns quants dies abans, perquè el dia de Santa Cecília elegeixen el bisbetó. Uns dies abans també ja elegeixen la terna, que estarà formada pel bisbetó, el vicari i el secretari. I el mateix dia de Santa Cecília, que és el 22 de novembre, llavors, entre tots els escolans, fan l'elecció del bisbetó, que és el que obté més vots. I en segon lloc és el vicari i després, en tercer lloc, el secretari. Llavors, la festa pròpiament del dia 6, el dia de Sant Nicolau, en primer lloc al matí tenen la celebració de la missa a l'altar major, a les 9, i després al llarg del dia és un dia de jocs, un dia de família, un dia de festa. El mateix bisbetó és el que tria el menú que menjaran els escolans a l'hora de dinar, sí. La salve que cantarà l'escolania a la 1, i a la tarda hi ha la representació de la llegenda, seguida també d'un concert.
Aquest bisbetó, per tant, exercirà per un dia de màxima autoritat dins aquest monestir i presidirà totes les celebracions, escollirà la salve que es canta i fins i tot triarà el dinar que menjaran tant ell com els seus companys. La festa s'inscriu en el conjunt de celebracions prenadalenques que es caracteritzen per la inversió dels rols socials, com dèiem fa un moment, com un carnaval mateix.
Bé, la història, pel que fa a Montserrat, els seus orígens no es coneixen bé, ni se sap exactament de quan data. La fotografia més antiga que conservem d'aquesta festa és de l'any 1866. També sabem que, com havia estat en altres llocs, aquesta festa se celebrava per el Dia dels Sants Innocents, perquè aquesta festa se celebrava a molts llocs a Europa, monestirs, catedrals, i uns llocs ho feien per Sant Nicolau, altres pels Sants Innocents, i també sembla ser que Montserrat s'havia fet pels Sants Innocents fins a començament del segle XVIII. Llavors ho van passar al Dia de Sant Nicolau. Abans de fer aquest canvi, en deien, en lloc de dir-ne el bisbetó, en deien el l'abató, com també era en alguns altres llocs, perquè no feia de bisbe, sinó d'abat. Yeah. També hi havia alguns llocs que feia de papa, Sant Pare. No va ser el cas d'aquí a Montserrat, però era una festa molt extensa i tenia aquestes diferències d'uns llocs o altres. I aquí, pels documents, pel poc que se sap, que aquí també havia estat abató i se celebrava pels Sants Innocents, i a principi del segle XVIII es va fer aquest canvi, i va ser pel 6 de desembre, i com que representa Sant Nicolau, que va ser un bisbe del segle IV, doncs d'aquí que se'n digui el bisbetó.
El bisbetó, que comporta feina al monestir amb diversos dies de preparació i celebració, el noi surt escollit, a més, com a representant de la llegenda de Sant Nicolau, i a ell li toca fer unes intervencions especials durant aquesta representació, tal com explica el germà Miralbès.
Més consolo són unes breus intervencions, no és que hagi de cantar una peça llarga, sinó que és dins de la llegenda de Sant Nicolau. El bisbetó representa el bisbe Sant Nicolau i ell canta unes breus intervencions dins d'aquesta llegenda. Són coses breus, però és que per ell, per un nen de 9 o 10 anys, que fa molt pocs mesos que és aquí a l'escolania, doncs sí, és tota una novetat i a vegades potser els hi fa una certa impressió, potser és el primer cop que surt en públic a fer una cosa així, però prèviament ja s'asseja. I, clar, moltes vegades surt potser amb una veu molt primeta, encara no és una veu ben impostada.
Estem parlant de la representació d'una llegenda que es farà a la tarda, com un dels moments culminants d'aquesta celebració. És la llegenda de Sant Nicolau i té aquells punts durs de llegenda nord-europea.
La llegenda de Sant Nicolau, en resum, diu que tres vailets que sortien d'estudi, de l'escola, a la tarda, es van trobar i van anar al camp a espigolar. I tot anant pel camp i jugant, se'ls va anar fent fosc, se'ls va fer de nit i llavors es van trobar perduts pel bosc i no sabien tornar a casa seva, però van veure la llum d'un hostal. Llavors s'hi van dirigir, van trucar, els va obrir l'hostaler, i l'hostaler els va acollir, i en aquell moment a l'hostaler li va venir una mala idea. una de les versions de la llegenda que s'interpreta aquí a Montserrat, la que té la lletra d'Enric Balaguer i música del pare Ireneu Segarra, en aquell moment l'hostaler diu: una idea em ve al cervell per omplir el rebost novell. I aquesta idea, o mala idea, consisteix en que matarà aquests tres vailets, els farà trossos i els portarà al salador perquè la carn d'aquests vailets pugui servir per fer-ne pernils. Però després d'haver realitzat aquesta mala acció, es presenta el bisbe Sant Nicolau, truca a la porta, demana per ser hostatjat. D'entrada, l'hostaler se sent molt honorat de poder acollir el bisbe Sant Nicolau, però Sant Nicolau, qui ja sabia el que havia fet l'hostaler, li descobreix la mala acció que ha fet i llavors es penedeix del que ha fet i demana perdó sincerament. I llavors el bisbe Sant Nicolau, veient que el seu penediment és sincer, doncs el perdona i fa que els tres vailets tornin a la vida.
Sant Nicolau és una festa que se celebra sobretot al nord d'Europa, però hi ha constància que també s'havia fet a Girona, a Lleida, a Mallorca, també s'hi havia celebrat. Doncs, a l'Atri, al monestir de Montserrat, festa gran de l'Escolania i de l'Abadia, amb la celebració d'aquest sant, de Sant Nicolau. Si la voleu seguir en directe, a més, al servei de streaming del web del monestir, podreu seguir la representació de la llegenda del bisbe a partir de les 4 de la tarda. Festivitat de Sant Nicolau, com us dèiem, al web de l'Abadia de Montserrat.
Ets Mans, ets festa, ets a Catalunya Ràdio.
Aquesta que hem d'escoltar és Xaloc, sardana de Jordi Molina, que avui interpretarà la cobla La Flama de Farners amb l'espectacle que oferiran conjuntament amb l'Esbar Joaquim Ruïra de Blanes a la parròquia d'aquesta població de la Selva en doble sessió, a les 5 de la tarda i a les 9 del vespre.
Mans, de l'arrel a la plaça.
Caga, tío, caga, turrons, abraçades.
Us hem d'anunciar des del Mans que, bé, s'han començat a veure i s'han començat a notar ja els primers tions que estan arribant. Hi ha un munt de celebracions aquest cap de setmana que s'allargaran durant tota aquesta setmana, aquesta primera setmana d'Advent. Per començar, per exemple, ens anirem fins a Argençola, on demà està prevista una sortida per anar-los a trobar. Des de l'associació de la Casa del Tió Clariana, a Argençola, en parlem amb en Martí Garranxó. Bon dia, Martí.
Hola, bon dia.
Nova edició, onzena festa del Tio, una festa que s'ha anat fent gran a mesura que ha anat avançant i que el primer any ja us sorprenia. Me'n recordo que ens explicàveu que no us esperàveu la resposta de gent que vau tenir.
Sí, així va així. Va ser. El que passa és que també us hem de dir que ara la cosa està una mica més estabilitzada perquè aquesta festa ja es fa en molts llocs a Catalunya. Llavors la gent també es diversifica molt més, no?
Ja des de bon matí hi haurà la recepció de participants a quarts de 10 i a partir d'aquí passen coses màgiques.
D'entrada, quan la gent ja ha esmorzat, sempre oferim una xocolatada i coca pels menuts, però també pels grans si volen, i també un bon entrepà de botifarra calenta per agafar forces per anar al bosc. A 2:15 aproximadament tornarem a comptar amb la participació de la Mònica Torra, que és una actriu d'aquí de la zona, i a més compta contes, llavors ja a les 11 aproximadament sortirem cap al bosc a trobar els tions. Com sempre farem la mateixa tècnica. Sortim en diferents grups perquè no hi hagi molta concentració de gent, per tant tenim 4 zones diferenciades. En dues zones hi haurà tions que ja són tions familiars i després hi ha dues zones més on les famílies que no han tingut mai un tió doncs puguin trobar el seu. Que aquest any tenen la característica de que han trobat una tribu de tions molt especial que tenen els nassos de molts colors. Quan marxem cap al bosc, evidentment, sempre ens acompanyen els buscatrions. I també ens trobarem, suposo que pel bosc, els follets que fan aquell dia el seu encanteri perquè els tions no marxin de la zona perquè puguin ser recollits pels nens.
Doncs està clar que la festa continua mantenint aquesta màgia, aquesta línia que ha anat augmentant cada any d'alguna manera de buscar iniciatives noves, vessants noves de la festa del Tió per poder-ho celebrar, per poder-lo fer gran. Aquesta celebració, recordem-ho, demà diumenge en els boscos de Clariana, Argençola, amb aquesta 11a festa del Tió. Martí Garrancho, de l'associació de la Casa del Tió, gràcies per entrar a trucar al programa un any més. Molta sort, que vagi molt bé demà.
Igualment, gràcies i bon Nadal.
Aquest Tió... Tió de Nadal, posarem el porc en sal, la gallina, la pastera i el pollí a dalt del pi. Toca, toca, Valentí.
A Mura, al Bages, el Tió hi arriba en forma d'escultures i és espectacular. Avui arriba en el municipi i s'hi estarà fins passades les festes, després de Reis. És una exposició permanent a l'aire lliure, on en el municipi, si t'hi passeges, hi pots veure, per exemple, un pessebre fet exclusivament de tions, tions conduint pel poble, arribant en bicicleta o, senzillament, tions prenent la fresca. També a Solsona avui hi ha Mercat de Nadal i 8a Fira del Tió o Arbúcies, a la Selva, tot el cap de setmana, una nova edició de la Fira d'aquest Tió.
Cara Tió d'avellanes i torró, si no vols quedar, donaré un cop de bastó.
Acabarem aquest recorregut tionil a l'Avern, a l'Alt Penedès, dintre dels municipis de Subirats. L'Avern rebrà dijous la Fira del Tió. Saludem a aquesta hora del matí en Lluís Capellades de l'Ateneu Agrícola. Bon dia, Lluís.
Hola, bon dia.
A l'Avern celebreu la Fira del Tió el proper dia 8 de desembre. Són moltes les activitats prenadalenques o ja nadalenques del tot que estan passant aquesta setmana. Explica'ns una mica com neix aquesta iniciativa, com va néixer i com s'ha anat desenvolupant, perquè ha anat agafant tot un embargador, entenem, pel que fa a l'Avern.
Exacte. L'Avern i Rodalies. Doncs mira, vam començar farà uns 10 anys. Era una cosa que ens vam inventar, no ho havíem vist mai d'enlloc, però a partir d'una fotografia que vam veure en algun lloc d'algú que havia fet un munt de tions, havia posat un munt de tions en un camí, vam pensar, escolta'm, i si som nosaltres els que anem al bosc a buscar el tió? Perquè això es feia a nivell particular a alguna gent. Però com a festa, doncs no es coneixia això. Ens va agradar la idea i ho vam començar a fer. I llavors, quan tornem a la plaça, clar, pensàvem, quan tornes a buscar el tió, que hi hagi alguna cosa. Vam començar fent una petita fira artesanal i hem acabat fent espectacle infantil, tallers, degustacions... Bé, és una festa... petitona, però molt bonica.
Una festa d'aquelles sentides, en el moment en què està plantejat com a festa, vaja, d'anar a buscar el tió, molt familiar, entenc, i per tant molt vivencial.
Sí. Pensa que ja fem un recorregut per anar fins al bosc, que s'hi pot anar amb cotxet, el moment de retrobar els tions és preciós, després la tornada, a vegades ens ha acompanyat músics, a vegades ha vingut batucades... Després fem tallers per tothom. Tot és gratuït, i tot està de voluntariat. Menys els pallassos, que normalment ens els contracta l'Ajuntament de Subirats. Tot és voluntariat.
Si algú ens està escoltant ara, que vaja, que som a 5 dies de la Fira del Tió a l'Avern, i vol participar, què ha de fer? Com ho pot fer-ho?
Doncs mira, el que hauríeu de fer, si és que voleu venir a buscar el tio, és ficar-vos en contacte amb nosaltres. El correu seria nadalalavern@gmail.com i ja us expliquem com podeu fer per venir. A grans trets, a partir de les 11 ens trobem a la plaça on hi ha la fira i anem tots en comitiva fins al bosc i allà anem a buscar el tio. En tornar, és un recorregut circular, i en tornar, tornem en aquesta plaça i llavors és quan passen tot l'espectacle infantil, podem continuar amb les degustacions, la fira, els tallers, tot, fins a migdia.
Amb els anys que porteu celebrant-ho, quanta gent hi sol participar normalment en aquesta celebració?
Doncs mira, no t'ho sabria dir, perquè el primer any ja se'ns va desbordar, va ser preciós, i teníem una plaça petitona, però fa 2 anys tenim una senyora plaça i tot i amb això l'omplim. Et puc parlar, no sé... Pensa que la Vera és un poble de 300, 400 habitants i a la plaça jo crec que mínim aquesta gent i més hi som.
Home, imagino que tot el municipi, tot el poble de la Vera s'hi deu volcar d'una o altra manera i a més a més si teniu visitants doncs la cosa es deu desbordar llargament.
Sí, és un goig, sí.
Lluís, espero que vagi molt bé tota aquesta celebració, esperem que sigui un èxit. Recordar a tothom qui vulgui participar-hi, tan fàcil com això, nadalalavern@gmail.com per poder-s'hi apuntar i anar de cacera a buscar el tio en aquest espai, en el cor del Penedès. Lluís Cavallades, de l'Ateneu Agrícola, gràcies per atendre'ns la trucada del programa, que vagi molt bé tot plegat.
Moltes gràcies, i si ho veureu, lavern.cat, allà també hi ha informació.
A Catalunya Ràdio, Mans.
Seguim al Mans a Catalunya Ràdio. Aquesta és tota l'arrel a la Ràdio Nacional i ara, encara més Nadal, anant cap a Espinelves.
Què li farem amb el noi de la mare? Què li darem que li sàpiga bo?
Ja ho sabeu, en ple Nadal, perquè aquesta setmana de desembre es precipita la celebració d'aquesta festa del calendari. Espinelves és el gran mercat de l'Avet al nostre país. Des d'avui i fins diumenge de la setmana que ve hi haurà la 41a edició de la Fira de l'Avet. En Jordi Gelis, el regidor de promoció econòmica d'aquest municipi, que us podeu trobar entre Osona i la Selva. Bon dia, Jordi.
Hola, molt bon dia.
41 anys amb la Fira de l'Avet ja forma part de l'imaginari col·lectiu del país, no? Els avets són d'Espinelves i aquesta setmana toca passar un moment o altre per la població.
Així és, i molta gent encara diuen que el Nadal a Catalunya comença a Espinelves, i la veritat és que al cap de pocs dies ja som a Nadal, i com que la fira dura 9 dies, doncs part de raó hi és.
Està clar. Aquest any, a més, amb aquest pont, sempre coincideix amb el pont, evidentment, però aquest any el pont, com que queda espaiat entre dimarts i dijous, ho fa tot una mica més, més factible, no? M'imagino, per la població poder acollir l'aglomeració de visitants que hi han.
Sí, aquest any, en vez de 2 ponts, és un aqueducte. I llavors, també el medieval de Vic, que se sol fer també per aquestes dades, ens enganxarà a la segona tongada, del 8 a l'11. Vull dir que aquest any la fira, doncs, pensem que serà més repartida, més, no tot de cop.
Des d'avui mateix i fins diumenge de la setmana que ve, el dia 11 de desembre, per tant, Espinelves acull aquesta 41a Fira de l'Avet. Jordi, què hi trobarem? Perquè més enllà d'avets, Espinelves es converteix també en un centre cultural, al final, evidentment de promoció econòmica, però també amb elements que fan tota una promoció cultural important.
Sí, home, el que volem és apoyar la cultura popular i cultura del nostre país. I llavors, aquest any, fins que nosaltres tindrem un caganer propi. La mascota, l'hem convertida en caganer. Ens ha quedat preciosa. I avui mateix, doncs, cap allà a les 12, vindran a inaugurar la fira el senyor Josep Costa i Rosselló i donarem l'Avet d'Or amb el foraster, en Quim Mas Ferrer.
Que li queda a la vora de casa.
Sí, de Sant Feliu de Buixalleu, Arbocienc i Espinelves està a 4 passes.
Per tant, les activitats més enllà de la fira, de les parades, comencen avui mateix. Cal dir que hi hauran, per exemple, el dia 5 de desembre hi ha cantada de Nadales amb les corals barcelonines, 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 11, hi hauran espectacles itinerants a migdia i a la tarda i moltes activitats entre tallers de màgia, tallers de tions, decoració de galetes,
I aquest any tenim ninots nous, aquest any també tenim dos tallers per la mainada, que també funcionaran aquests dies, dissabtes i diumenges i els dos festius, i que estan pensats per la mainada i que són cultura tradicional d'aquí de Catalunya, i a més jocs que poden ser individuals o grups de fusta.
Però alhora tenim una cosa que això no us ho traurà ningú, que és punt de decorat continu nadalenc, perquè Espinaves té tota aquesta fisonomia que el podríem trobar en qualsevol pessebre, gairebé.
Pensa que s'està acabant la tardor, llavors aquí tenim un paisatge fabulós, tenim les Guilleries per un cantó, el Montseny per l'altre, bueno, això és com una obra d'art. I llavors l'enclau al poble, amb aquesta església romànica, les cases de pedra, els carrers empedrats, un poble petit i recollit, doncs, bueno, què més volem?
Per tant, ja és Nadal arreu i comença amb aquesta nova edició de la Fira de l'Avet, 41 anys ja a Espinelves, entre la Selva i Osona, que trau centenars de milers de visitants. N'hem pogut parlar amb el regidor de promoció econòmica, en Jordi Geli. Jordi, gràcies per tenir la trucada del programa, que tingueu una molt bona setmana.
Gràcies igualment i moltíssimes gràcies per trucar.
Fins a les 7 del matí, Mans, amb Quim Rutllant, a Catalunya Ràdio.
A nivell d'informació, que ho sapigueu, és Festa Major a Sant Andreu de Palomar, a Oristà, Sant Sadurní d'Anoia, o bé per Sant Nicolau, a Malgrat. Hi ha fires de Nadal arreu, fires de pessebre, sobretot a Olot, on han començat les exposicions. I acabarem amb una notícia de Difolk. Aquest cap de setmana comença la celebració del Congrés del CIOF a Montblanc. Ens ho explica l'Ivan Besora, president de l'Associació per la Difusió del Folclore.
Acollim a Catalunya el Congrés Internacional de Festivals de Folclore, organitzat per CIOF, de la qual la Difolk en som socis fundadors, i aquest any, emmarcat en aquest 50è aniversari, vàrem demanar que Catalunya fos la seu d'aquest congrés. Per tant, durant del 3 al 6 de desembre acollirem tots els representants dels festivals de folklore a Montblanc, que és la població que acollirà aquest certamen.
I d'altra banda, precisament parlant de Difolk, la setmana passada es va anunciar que la Plec Internacional serà els dies 16, 17 i 18 de l'any que ve, de juny, a Villach, a Àustria, a tocar amb la frontera amb Eslovènia. Totes les entitats que vulguin participar, recordeu, 16, 17 i 18 de juny de l'any que ve, ja podeu presentar la vostra candidatura al web adifolk.cat.
Ets Mans, ets Festa, ets a Catalunya Ràdio.
Acabarem amb el campionat de colles sardanistes, el campionat de sardana esportiva que diumenge passat va viure la darrera de les finals, la de punts lliures. En aquest cas, les colles campiones van ser en infantils, en la primera posició d'Immuniets de Lleida, segona per Trapelles de Sabadell i tercer per Xiroia de Barcelona. En els juvenils, la primera posició ha anat a parar a Sabadell, a la colla Cabirols. La colla Nova Tarragona Dansa s'ha endut la plata i els brots de dintre el bosc, el bronze juvenil. Pel que fa als veterans, la colla Aires Gironins va revalidar el títol de campiona de Catalunya, seguida per Toc de Dansa de Tarragona i Samnis del Pla de Mollerussa en tercera posició. I finalment, la categoria reina, la colla Maig de Barcelona, ho diem al revés, es va endur la tercera plaça, Tarragona Dansa, segona posició. I finalment, Mirant el Cel de Sabadell revalida el títol aconseguit l'any passat com a campiona de Catalunya d'aquesta modalitat. En parlem amb la cap de colla del grup Mirant el Cel, la Núria Ferrer. Bon dia, Núria.
Bon dia.
Enhorabona, perquè són dos primeres posicions, dos campionats de punts lliures, de cop i volta, aquest cap de setmana a Balaguer.
Gràcies. Sí, sí, de cop i volta.
Escolta'm, molt treballada. Les dues colles s'han treballat molt, m'imagino. No és fàcil tenir unes bones coreografies presentades i ben preparades just després, a 15 dies d'haver acabat el campionat de lluïment. No sé, com ha anat? Com ho heu vist? Com ho heu viscut? No sé, comencem per la colla juvenil.
A veure, la colla juvenil per mi han fet una ballada extraordinària i realment ho portaven treballant, feia molt, 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 molt temps. Llavors, bueno, per mi ha sigut fantàstic la ballada que han fet els juvenils.
Els cabirols que s'emportaven, a més amb els dues sardanes de primera posició, s'emportaven aquest primer lloc. La Mirant al Cel també revalidava el títol. Dos sardanes en primer lloc. Recordo que el Balaguer mateix, 15 dies abans, em deies, bueno, està muntada però s'ha d'assajar. Es va arribar bé, no?, pel que veig.
La veritat és que s'ha fet un intensiu molt bèstia, perquè es volia, estaven tots, els sabíem, però es volia sortir molt bé, les còries estava tot fet, eh? Però faltava conjuntar, i jo això, assaig de quatre cops per setmana, ja et dic jo les cames se n'han ressentit. Però bueno, a veure, aquest any ha sigut un any complicat per nosaltres, perquè no oblidis que estem en el 75 aniversari i hem tingut moltíssima feina per organitzar altres actes i tot plegat ha fet que anéssim molt estressats tot l'any. Però bueno, la veritat és que la il·lusió i les ganes de la gent ha passat per davant, s'ha treballat moltíssim i aquest ha estat el resultat.
Una final que se celebrava diumenge passat a Balaguer. Com vas veure el nivell de les colles? Perquè deies, bueno, vosaltres al vostre cas teníeu aquest 75 aniversari, per tant molta activitat, però heu fet un primer. Les altres colles, moltes encara ressentien, no?, potser la sortida del campionat de lluïment. Com ho vas veure?
Home, jo vaig veure bé, jo vaig veure que les colles totes tenien bon nivell, hi havia esforç per part de totes les colles, per tant, jo entenc que no és una cosa fàcil i que fer una bona coreografia necessites tenir bons coreògrafs, per dir-ho d'alguna manera, si no és complicat, i llavors conjuntar la colla és una feina que requereix moltes hores, moltes hores. Això que al final del campionat estigui tan a la vora de punts, és un problema per nosaltres, bueno, jo crec que per la majoria de les colles greu.
En tot cas, bé, felicitar-vos, Núria, per aquests dos primers llocs i també els Trapelles, que un segon ben merescut en la categoria infantils i per tant que posicionen la Mirant al Cel com a una bona, diguem-ne, un bon grup de punts lliures. Aquí hi ha molta feina feta, molts anys d'experiència, però alhora bons coreògrafs, eh?
Sí, jo crec que hi ha molts bons coreògrafs i també t'he de dir que hi ha molta experiència a la Mirant al Cel. Ostres, quan era jove jo ja ballava punts lliures, eh? I d'això ja fa dies. Per tant, vol dir que, a veure, és un tema que sempre ha agradat moltíssim al grup. Sempre hem sigut molt actius amb aquest tema perquè, bueno, doncs perquè ens ha agradat molt, perquè l'hem trobat molt atractiu i perquè la colla en si disfruta molt fent punts.
Doncs Núria, gràcies per atendre la trucada del programa, que vagi molt bé, enhorabona. I ara a reposar el fisio i l'any que ve tornar-hi.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Amb aquesta final es tanca el campionat nacional d'enguany en totes les modalitats i categories. En fem valoració amb la presidenta de la Unió de Colles Sardanistes, la Núria Escudé. Ha acabat el campionat i amb aquestes dues setmanes que portem hem infartat amb els empats, eh?
Home, ha sigut, bueno, horrorós perquè... Però bueno, ha sigut molt interessant perquè es veu que aquest campionat com funciona, i jo crec que totes les colles estan molt contentes, aquest nou sistema, perquè a més vas veient en mica com va, i bueno, les dos empats han sigut, bueno, jo no sé, però estava aquí amb molts nervis a veure qui era i tal, i bueno, jo crec que la gent també ho ha agraït això, no? A una final que es vegi ben bé aquí el desempat, que no hagis de mirar unes bases, que hagis de mirar, aviam, el colla contra colla, aquest jurat, l'altre. Jo crec que és el millor, que els que ho lluitin i la millor del jurat que han ballat.
Ara imagino que hi haurà una fase de reflexió, no?, de com ha anat, consultar les colles, algun canvi de cada any que ve s'haurà de valorar.
Sí, no, i tant. Per exemple, el cap de jurats ja ens ha dit que té unes quantes idees, unes coses que s'han de revisar, que s'han de mirar, però és clar, era el primer any. Nosaltres ens semblava una cosa i llavors les pràctiques, alguna cosa hem de canviar, i tant. Parlarem amb les colles, però sobretot el cap de jurats ja ens ha dit que hi ha algunes coses que hem de mirar amb tot el que hem fet, vol dir que jo crec que és un bon sistema, que les colles han quedat contentes i esperem que l'any que ve n'hi hagin més encara de colles participants.
A Catalunya Ràdio, Mans.
Tanquem, per tant, i hem estat amb en Quim García als controls i vies de so, l'Aina Ostrell i Vaques a la producció i Quim Rutllant i Valls a la locució. Moltíssimes gràcies per fer-nos companyia una setmana més. Més Mans demà diumenge a les 5 del matí a Catalunya Ràdio, a les 9 del matí a ICAT, demà diumenge també un nou ICAT Mans, i aquesta tarda, si ho voleu, a les 7, un nou sardanet a catradio.cat/sardanes. Ara mateix, a Catalunya Ràdio, la darrera sona aquest matí serà a Montserrat, de Joaquim Serra, amb la Cobla de Cambra de Catalunya. Tornem aquesta mateixa setmana, dimarts i dijous, i dissabte acabem normalitat. Aquí al Mans, a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Bon cap de setmana.